Bona tarda, tot ja preparat per començar un dia més, un dissabte més, les maquinàries. El nostre desig és que estigueu bé, ja sabeu que nosaltres, des de Ràdio Falset, volem contribuir a aquest propòsit. Aquesta és la música, aquesta és la sintonia de les maquinàries. És, perquè ho sapigueu, una cançó de Gerardo Núñez, titulada La Habana a Oscures. La música d'aquest músic flamenc, de Gerardo Núñez, ens serveix per identificar aquest espai de ràdio que avui comptarà, com sempre, amb una gran diversitat de continguts. Us saluda Maria Arbonès. Comencem el programa amb l'últim treball de Morrissey. Comencem el programa d'avui de les maquinàries amb una cançó inclosa en el darrer àlbum de Morrissey, anomenat Years of Refusal. La cançó es titula When Last I Spoke to Carol. Bon començament del programa d'avui. Aquesta és una mostra, tenim moltes coses més. Ens acompanyen al programa el Joaquim Serrano, l'Antoni Guiu, psicòlegs. Sovint venen aquí, els convidem al programa a parlar de coses. Sigmund Freud, en parlem una mica d'ell?
En parlem una mica.
Sigmund Freud, tan estimat com odiat?
Estimat, indudablement, va suposar un canvi radical en la manera en la concepció de la psique humana i odiat per alguns dels seus discípuls.
Principalment estimat. Si algú l'odia, en principi jo crec que no el coneix, i sobretot, per damunt de tot, valorat, molt valorat.
Algunes dades de la seva biografia: va néixer a Freiburg, no?, a la regió de sí. Moràvia, abans pertanyia a Àustria, ara a la República Txeca, i per raons del nazisme, crec, doncs, que va haver de marxar, no?
Sí, va marxar a viure a Londres, i va viure ja a Londres fins a acabar.
A Viena no era gaire reconegut, no?
No, a Viena era més bé una persona oscura, que no es coneixia, i va fer molts estudis a París, sobretot es va moure, belluga, o es va moure sobretot en la qüestió del, de la hipnosis, com Charcot i companyia, i després d'aquests principis d'intentar treballar els problemes de les els problemes humans, no? Els problemes de les depressions. En aquells temps no existia la depressió, les histèries i demés. Pues va començar a treballar ja, o va començar a idear el que ell va dir psicoanàlisis.
Digues. No, dic que no he reconegut llavors, i sembla que per part, per una part dels professionals de la psicologia clínica, tampoc he reconegut ara, és a dir, i des de llavors va sentar i les bases de lo que són avui en dia encara la psicoteràpia, i això és indudable, i se l'ha de reconèixer tota la vida, encara que, lògicament, ha pogut haver evolucions, ha pogut haver tot el que vulguis, perquè els temps no són els mateixos, les persones no tenen els mateixos problemes o no tenen, encara que tinguin els mateixos problemes, els mateixos estímuls per tindre aquests problemes, tot això ha canviat, ha evolucionat, però les bases indudablement les va plantejar ell.
Jo sempre he dit que ell va suposar en el seu temps com a nosaltres la pujada de l'home a la lluna, no? Nosaltres vam viure als 69, els que tenim una certa edat ja, no? Vam viure la pujada de l'home a la lluna, vam viure que estava allí, i després, això per nosaltres va suposar una revolució, igual que en el seu temps l'aparició del psicoanàlisi i l'aparició de Sigmund Freud va significar, pues, això, un pas terrible per l'avanç al desenvolupament, l'avanç de tot el que era el tractament dels problemes psicològics o els problemes de tipus psique en els humans.
Algun mestre que podem destacar? De Freud, el Charcot que has dit?
Sí, el Charcot, i a partir dels principis de lo que és la hipnosis, que va començar a treballar amb la hipnosis, ja ell va desenvolupar la seva tècnica de treball, que era el psicoanàlisi, sentar-te en un divan, sentat al darrere teu, escoltant. I el psicoanalista en aquell moment tenia una actuació més bé passiva, més que activa, com s'està fent en l'actualitat.
L'aportació més important de Freud, la interpretació dels somnis?
Té aportacions importantíssimes, moltíssimes, sobretot pel que s'entén com a psicoteràpia, és a dir, la psicologia clínica podem dir que té dos camps, una que és la conductista i totes les seves derivacions, i l'altra que és la dinàmica amb totes les seves derivacions. De la dinàmica, lògicament, és el gran pare, i amb tots els aspectes dels somnis, la transferència, etcètera, etcètera, el tractament de les neurosis, l'awareness, el donar-se en context, en fi, tot el que és la base de la dinàmica, jo crec que està en Freud.
No només els somnis, per exemple, el tractament de l'eros i tànatos, no? El que era el plaer, el que era l'amor, o sigui, va obrir fins i tot el camp de la sexualitat. Jo crec que és més important el tractament del camp de la sexualitat que pot ser l'interpretació dels somnis. Va obrir l'evolució humana a uns camps que fins a aquell moment eren tabú o s'oblidaven, no volien parlar-se d'ells.
El concepte d'inconscient, per exemple, també sí. també seu. De totes maneres, hem de dir que nosaltres no som psicoanalistes. Aquesta xerrada probablement que un psicoanalista te donaria moltes més dades sobre l'aportació de Freud. Nosaltres som d'una escola que és una evolució precisament del psicoanàlisi, però no som psicoanalistes purs.
Sí, però sí. Vosaltres també en sabeu molt.
Home, hem estudiat no a la intensitat que estudiaria un psicoanalista, però sí que hem estudiat...
Per nosaltres és el pare, el pare Freud.
En els estudis de psicologia, un referent, no?
Sí, en l'estudi de psicologia, ja nosaltres quan vam estudiar la carrera hi havia dues assignatures que eren pròpiament Freud, psicologia dinàmica, i tenies que llegir-te les obres enteres de Freud per després poder tindre una base per continuar estudiant-ho de més.
El qual no vol dir que les entenguis, perquè el Freud és d'aquestes persones que avui en dia encara se senten taules de senyors i comencen a donar-li tombs sobre el que va voler dir, sobre el que vol dir això, que jo crec que això passa una miqueta com un quadre d'un pintor d'aquests famosos, que després ell pinta i després venen els crítics i allí treuen 50.000 coses a lo que expressa aquell quadre. Pues en Freud passa més o menys el mateix. No crec que ella, l'escriure jo, volgués dir tot el que ara se treu dels seus escrits.
Aquesta interpretació també del jo, no?
Sí, bueno, tenim en compte que ell, a partir dels seus coneixements, comença a aparèixer l'inconscient, el superjo, el jo, i que tracta d'una manera diferent segons el tipus d'escola que la continuació del psicoanàlisi té una interpretació diferent, però el més important, indudablement, és l'aparició o el descriure l'inconscient, que fins a aquest moment no se volia entendre el que era l'inconscient, l'aparició del jo com una entitat psíquica i l'aparició del superior.
De totes maneres, això són estructures teòriques. No és que en la pràctica hi hagi aquestes separacions i aquestes diferenciacions, i això, sinó que són estructures teòriques per poder entendre millor el fet de la psicoteràpia. És dir, no és que nosaltres hi hagi una part que sigui el superior, una part que sigui l'ego, l'altra part que sigui la funció personalitat, l'altra part que sigui el que sigui, sinó és simplement una divisió que es fa teòrica perquè els que es dediquem a la clínica, els que fem psicoteràpia, entenguem millor l'estructura.
Sí, quan estàs fent una sessió, llavors entenc, o d'alguna manera per al que està treballant, no? Sí. No per al pacient, sinó per al que està treballant, tingui una idea de, a veure, què és el que està passant aquí, què és el que està sortint, què m'està dient el meu pacient, on puc col·locar això, per d'alguna manera tindre una estructura. Hi ha que tindre en compte que amb tot allò que es pugui pensar que el psicoanàlisi i totes les corrents de psicoanàlisi són com molt, a veure, no són res de científiques, tenen molt de científic, és a dir, que tot es basa en uns coneixements científics que estructuren d'alguna manera tot el que està passant en aquella sessió o el que li està passant al pacient.
Un somni és la realització encoberta d'un desig reprimit, deia, no?
Depèn. Hi ha somnis que sí, i precisament que això és una desfeta de descobriments, la gran importància dels somnis. La forma de treballar, lògicament, aquí ja ha evolucionat molt, però la gran importància que tenen els somnis, i lògicament hi ha somnis que simplement és per una preocupació durant el dia, és a dir, tu durant aquest dia avui tens una preocupació, o demà tens un examen, i lògicament pot ser que somies amb l'examen de l'endemà, etc. En canvi, hi ha altres somnis que sí, com tu tens tota la raó, surten d'una forma i normalment desplaçada, desitjos insatisfets, frustracions, etcètera. Qualsevol tipus de...
Que a través de durant la nit, d'alguna manera, es posen en marxa dintre de la persona, en el seu cervell, en el seu somni apareixen aquestes històries.
Els seus pensaments estan lligats a artistes com a Kandinsky, per exemple... Dalí?
Sí, tots aquests van llegir, o d'alguna manera van començar a llegir el que era el psicoanàlisi, a veure, lo popular, no? Uh-huh. Allò que era lo popular, i es va influir, indudablement, molts quadres de Dalí te porten a aquelles coses inconscients, aquells rellotges que estan allí com que si es desfan aquelles girafes amb les potes enormes, no? Tot allò s'ha vist d'alguna manera com el somni inconscient de Dalí transformat en pintura, i de Kandinsky igual, però són persones que van estar molt interessades per el que era el psicoanàlisi i ells van fer la seva interpretació.
Estem parlant de Freud amb els psicòlegs Joaquim Serrano i Antoni Guiu. Per Freud l'etapa infantil era determinant, no?
I tant, era el més important que passava.
És que indudablement l'etapa infantil és l'etapa que absorbim tot el que hi ha al voltant, i absorbim tot el que hi ha al voltant fins al punt de que absorbim les neurosis de la gent que tenim al voltant, i a més és l'etapa en què se creen les principals neurosis. Per dir-ho d'alguna manera, és important tota la vida, però el troquelatge de la persona se fa a la infància.
D'alguna manera...
És el que dona caràcter a la personalitat.
Nosaltres creiem que bastant, no sabria dir-te el percentatge, no? Però una part bastant gran de la nostra personalitat, de lo que ens passa, se realitza fins als 12, 14 anys o per ahí. Es pot definir que una persona, el que li està passant ja d'alguna forma està definit. Després podrem modificar-lo, podrem donar-li diferents aspectes, però d'alguna forma el substrat de la personalitat està definida en els 12, 14 primers anys de la vida. Després apareix l'adolescència, que indudablement es posa en tela de judici tot el que ha passat, però bastant de lo que és el substrat de la personalitat està ahí.
Un dels aspectes precisament de la infància que per mi va ser una de vam dir que ha fet moltes revolucions. Una de les grans revolucions és la sexualitat infantil, que ens acompanya, lògicament, al llarg de tota la vida. Repeteixo que aquí hem d'entendre la sexualitat com algo més ampli que la sexualitat purament genital i de penetració.
Sí, no, a veure, la sexualitat anal no té res que veure amb la sexualitat genital, però forma part del desenvolupament de la persona.
El Divà també va tenir important relació a Freud, no? Ell deia que allí un o una s'expressava millor.
El Divà, precisament, la gran contribució per mi que ha fet és per evitar la transferència. Ell va veure que en la psicoteràpia se produïa un fet molt important, que era la transferència, que era el canvi de rols que hi havia entre el pacient i el terapeuta. Una forma d'evitar aquest efecte de la transferència precisament és el Divà, en què sembla que el terapeuta s'amaga una miqueta per evitar-ho. Però sense treure la importància en aquest fet, que el que han fet és donar-se en compte que havia transferència, una evolució que per mi també és molt vàlida, d'aquest fet és dir, si hi és i no la podem evitar, treballem-la.
És dir, i treballar-ho per ella.
Perquè poso aquest exemple perquè veiem que a partir d'ell s'ha pogut evolucionar de moltes maneres, però la importància és donar-se en compte d'aquest fet.
Molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més.
Home, podríem, amb el poc coneixement que tenim nosaltres de Freud, podríem estar parlant durant molta estona.
Poc coneixement?
Sí, encara...
No m'ho crec, sí, no m'ho crec. Sí. Joaquim Serrano, Antoni Guiu, com sempre, doncs un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Laia.
Fins la propera.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
La corrent minimalista va començar formalment a Nova York als anys 50 amb el manifest de l'arquitecte alemà Meyerzer van der Rohe, anomenat Menys és Més, i es va extendre a altres disciplines, com a moda, pintura, música, performance i escultura. La música minimalista sorgeix d'un conjunt de direccions musicals experimentals caracteritzades per construccions innovadores. Música contemporània, electroacústica, concreta, la tepe music, etc. Totes aquestes corrents van començar a configurar-se als anys 60 del segle passat. Neix amb l'avantguàrdia nord-americana. John Cage, per exemple, va ser un músic amb un important treball pioner. Cage va crear una peça musical única i innovadora. 4 minuts i 33 segons es titula la peça i durant aquest temps no hi ha cap tipus de so. Dins l'equip de pioners s'hauria d'incloure, a més de John Cage, a Terry Riley, Steve Rich, Philip Glass i Lamont Young. La partitura, que s'ha considerat totalment d'aquest estil i que va ser la que va inspirar a Glass i Rich, va ser Inze, de Terry Riley. Sorgeix l'any 1964 com a reacció contra la tonalitat acadèmica d'aquesta època. Segons Riley, l'obra està escrita per un número indeterminat d'instruments melòdics. Així, sobre un puls constant, que va compassat amb el del cor humà, cada músic toca una seqüència de 53 motius, repetit cada un número no determinat de vegades. Aconsegueix una multitud de combinacions sonores en la qual els ritmes estan en constant canvi. Riley, que no sabia el que acabava de descobrir, va dir que aquesta música ens ha ensenyat un nou sentit del temps. Hi ha una certa controvèrsia sobre qui va aplicar el terme minimalista a la música. Michael Nyman diu que va ser ell, però difereix a Philip Glass, que sempre ha dit que el nom va sorgir del músic i també periodista musical Tom Johnson. La música minimalista es basa en la repetició de seqüències de notes o elements bàsics amb matisos lleument diferents. La característica principal d'aquest moviment és la creació de música d'alta qualitat amb materials limitats o mínims, poques notes, pocs arranjaments i sense una exagerada orquestració. Se la coneix també com a música repetitiva. Basa la seva composició en la repetició del material més bàsic d'una obra, sigui rítmic, melòdic, junt a altres característiques com la tonalitat i la simplificació de les formes. Els músics d'aquesta corrent troben l'inspiració en el classicisme ètnic. Per exemple, Philip Glass va agafar les músiques hindús de Shankar i les va aplicar a la seva partitura, o també en l'impressionisme de les obres d'Eric Satie i el seu mestre Debussy, obres experimentals i meditatives. Altres, per exemple, s'inspiren en Stockhausen. Philip Glass és un dels principals representants d'aquest estil i la seva suite Glassworks, per ensemble de càmera, és un dels treballs més coneguts. Aquesta obra té 6 moviments i tots els instruments són acústics. El moviment musical minimalista va néixer als Estats Units, malgrat que la seva creació té una part europea. Aquesta creació sorgeix com a reacció al serialisme de l'escola alemana de Darmstadt i l'autoria se la discuteix a un anglès, Neyman. Acollim a tots els músics més representatius d'aquest estil, músics nord-americans i europeus. Repassem i trobem la Monty Young. Cal destacar la seva obra de Tortoise, His Dream and Journeys. La seva música és la més complicada i radicalista. Philip Glass, l'avi del minimalisme. La seva obra més important és Music in 12 Parts, de l'any 1976. Considera que la música ha de ser escoltada com un pur so que passa, ja que la concep com una experiència del temps diferent. Steve Rich, el més depurat. La seva obra més important és Música per a 18 músics, feta l'any 1976. Terry Riley, l'iniciador de la corrent, però que després va introduir-se a altres corrents techno més simples. John Adams va ser director del Conservatori de Música de San Francisco. Recordem obres seves com Nixon a Xina o Harmony Alert. Michael Neyman, reputat autor de bandes sonores a partir de creuar-se amb Peter Greenaway, es va interessar per la música folklòrica romana i els llibrets d'òpera. Va ser també crític musical. Més músics com Gavin Bryars. Compta amb una de les majors obres representatives del minimalisme europeu, Jesus Blood Never Fall Me Yet. A l'obra s'escolta la veu d'un vagamunt repetint aquesta frase de forma continuada. Wim Mertens va escriure un llibre clau per a comprendre l'avantguarda nord-americana, American Minimal Music. La seva música sorgeix a principis dels 80, creant un estil menys àrid i agradable d'escoltar. Brian Eno, famós productor que ha aplicat la tècnica minimalista a les seves composicions electròniques. La música minimal va derivar als anys 90 a altres conceptes musicals. Parlo de l'electrònica, amb la incorporació dels ordinadors en la composició. Es treballa d'una forma més experimental amb sons de diverses fonts per a manipular-les a després mitjançant la utilització de samplers i altres instruments. També s'hauria d'incloure aquí la música anomenada industrial, més carregada de sons però també sovint repetitius. A l'estat espanyol aquest tipus de música ha tingut molt poca presència. En exemples de músics hauríem de citar Carles Santos, Eduardo Polonio, amb obres com Per a una margarita ronca, i el valencià Llorenç Barber, amb el concert de campanes Tintinàboles. En l'actualitat s'inclou una tercera generació de la música minimal, la formada per músics com Jeff Smith i Ian Tiersen, entre d'altres. Alguns d'aquests nous músics la defineixen degut a evolucions amb una nova expressió, rock de cambra. No és del tipus minimal la música que posarem ara a continuació, sinó flamenc, amb fusió de rock. És tota una llegenda, és Triana. Quiero contarte.
Sempre molt ben recordats. Triana, quiero contarte. Ens agrada escoltar cançons com aquesta a les maquinàries, aquí a Ràdio Falset. Portem ara la meitat del programa. Tenim moltes coses encara per dir.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
Parlarem seguidament dels gestos com a mitjà d'expressió. Els gestos ajuden a recalcar el que estem dient, si bé poden prescindir de la paraula. Tot i que hi ha gestos que s'han internacionalitzat, aquests estan establerts en cada una de les zones, regions o països del món. Aprofitant que tenim un viatger al programa, volem parlar amb ell d'aquest assumpte. Segur que el Santi Nogués, tot i que sap de llengües, ha hagut de fer molts gestos per entendre's. Els gestos són un assumpte perillós perquè encara que no faci res, ja estàs fent, no?
Sí, sí, totalment. Hi ha molts països que bueno, la llengua no la domines tampoc massa i els gestos t'ajuden moltíssim, moltíssim per poder-te fer entendre. A més, els gestos és una forma molt internacional de buscar una comprensió.
Uh-huh. Hi ha gestos primaris, són els derivats de la timidesa, la por, la vergonya, estan expressats potser d'igual manera per totes les races i cultures.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, encara que pot haver algunes cultures que ho expressin d'una forma diferent, no? Per exemple, hi ha la cultura doncs, dels mars del sur, no? Que treu molt la llengua, que és com una expressió positiva, en canvi nosaltres treure la llengua és una expressió doncs, més aviat de burla, no? Però bueno.
Els italians potser són els més expressius amb gestos?
Sí, jo diria que els mediterrans. Sí. Però els italians per excel·lència, no? Ells amb gestos expressen moltíssimes coses, no? Més que res, recalquen moltes qüestions, sobretot l'utilització de les mans. Quan es volen fer, volen ser molt convincents, allò que ajunten tots els dits i sí. Fan aquesta expressió allò de mamma mia, no? A més, també els italians acostumen a cridar molt, sobretot amb la part dels pobles. Les ciutats ja es moderen una mica més, però els pobles, sobretot el sud d'Itàlia, les illes de Sicília, són molt el que abans direm aquí peixaters, no?
El signe italià de cornut amb dos dits aixecats, crec que és italià, ja és un signe internacional, no?
I tant, ja s'ha adoptat per molts països.
Els alemans, per exemple, estan més limitats de gestos significatius, i els pocs que tenen estan derivats... Sembla ser de la impaciència i d'observar doncs, un acte incorrecte fet per un tercer.
Sí.
Canvia aquí les coses ja, no?
Sí. Tu has dit els alemanys, jo diria que els nòrdics. Es controlen molt més les emocions. Així com els mediterrans, per fer la comparació, no? Qualsevol aspecte positiu o negatiu el reflexem molt bé a la cara, no? Ells són més, diguem-ne, controladors dels sentiments.
Aquí també són molt expressius.
Aquí sí, i tant.
No sé si la botifarra és un gest nostre, el signe de la creu.
Sí, no? També sí, sí, molt, sí. No? I, no obstant, diré una cosa, s'està perdent. Abans s'utilitzava molt més la gestualització. Actualment ens tornem més seriosos. No utilitzem tant les mans. Ja dic, amb els pobles potser encara es manté una mica, però realment s'està perdent. Jo veig, per exemple, amb el teatre fa doncs, 20, 25, 30 anys enrere es gesticulava molt més. Actualment diguem-ne, la bona labor d'un actor està precisament amb el capteniment, el contindre's amb els moviments. Estem potser perdent aquesta part important de la nostra manera d'expressar-nos.
Un altre gest nostre és picar la taula, no?, amb els nusos dels dits, que ve del joc de les cartes.
El dòmino, és molt clàssic el dòmino. Doncs posar les fitxes picant fortament damunt la taula.
Quan volem alguna cosa,
posem a la taula, no?
Som insistents, sí, en aquest aspecte.
No se sap els orígens, d'on ve, per exemple, tocar-se la galta quan algú actua amb una mica de barra, això que fem així.
Sí, indubtablement. Els orígens no ho sé, però bueno, jo crec que poden ser mediterranis o grecs perfectament, no?
El sí i el no, sense parlar, no s'expressa potser d'igual manera a tot arreu. Per exemple, a Grècia, el sí, sí que es fa com a tot arreu, movent amunt i avall el cap, però el no, els grecs tiren el cap cap enrere i tanquen els ulls. Hi ha altres llocs que tenen altres formes?
Sí, per exemple, a l'Índia. A l'Índia torcen el cap cap a l'esquerra. Tu estàs parlant amb una persona... Sí, 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 es mouen el cap cap a l'esquerra. I per mostrar el seu sentiment i per no interrompre't, simplement fa aquest gest. Jo recordo que primer no ho entenia massa bé. Aquell senyor anava girant el cap, i, ostres, no sé què m'està fent, si s'està burlant de mi, no? Però després vaig entendre, doncs, que el que m'estava dient és que assentia el que jo deia.
Tu has estat en moltes ocasions al desert... Per exemple, tinc entès que si t'ofereixen als habitants un plat, als habitants del desert, no? La gent que viu al desert, un plat per menjar no l'agafis mai amb la mà esquerra,
mai,
sempre amb la dreta, o que qualsevol reacció teva pot entrar en un joc d'indicar alguna cosa.
Sí, com tu comentaves, la mà esquerra és la mà, doncs, negativa, dolenta, i s'ha d'utilitzar sempre la mà dreta per menjar, s'ha d'utilitzar amb els dits o com, de la forma que sigui, sempre la mà dreta. Sí. Llavors també, això ho vaig comentar l'altre dia, crec que parlant de Marroc, que quan has d'agafar el menjar d'un plat sempre has d'agafar del que tens més a prop. És un signe de mala educació estirar el braç per agafar un plat que tens lluny del teu alcance.
Has tingut algun tipus de problema per fer algun gest inadequat?
No, el que passa és que quan vaig en un país sempre procuro llegir abans què és el que més interessa, què és el que els agrada, a veure, les seves costums, i llavors evito, amb el possible, fer alguna cosa que sigui desagradable per aquella gent, perquè al fi i al cap, quan anem a un país, hem de ser molt respectuosos amb la cultura i la seva manera de pensar, no?
Després hi ha l'àmplia expressivitat dels signes del vano, no?
Sí, això també s'ha estat perdent moltíssim, que s'utilitzava sobretot amb els balls de societat per indicar moltes diferents qüestions o actituds. Sí, per exemple, hi havia un noi que podia agradar, assenyalava amb una expressió el vano tancat, vano obert, posant-lo doncs al davant de la cara, posant-lo damunt del pit, etc. Jo ara no sé, no sabria dir-vos exactament quin és el significat de cada una d'aquestes posicions, no?
Creus, però, que l'expressió del gest expert s'està perdent?
Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. A vegades ens tornem massa tancats, no? O massa hieràtics. I estem perdent una forma de comunicació que crec que és molt important. També, ja que parlàvem de l'Índia, per saludar l'Índia, es fa el namasté, o sigui, s'ajunta les mans com si anéssim a resar. Llavors es fa una lleugera inclinació del cap i es diu l'expressió aquesta, namasté. I els agrada molt que els hi facis, perquè ells te contesten amb un somriure, volguem dir gràcies per haver-te acostat a nosaltres. Una altra expressió mil·lenària de la Xina consisteix en que els xinesos s'acosten a un arbre i apreten les seves mans fortament. Això té el significat de que ells reben la força, reben una transmissió important de l'arbre que estan tocant, no? I després, una altra manera que tenen ells de veure el futur. Nosaltres, quan diem mirem el futur, mirem cap endavant. Ells, és el contrari, ells caminen cap enrere, perquè, esclar, el futur no el veus, i el futur està al darrere, la part oculta, no? Després també una altra expressió de salutació que tenen, per exemple, a l'Àfrica, els negres, l'Àfrica negra, és que quan se troben dues persones que fa temps que no s'han vist, comencen a preguntar-se per la família, però d'una forma ja com si resessin una lletania. Comencen a preguntar, per exemple, com està el teu pare? Bé. I la teva mare? Bé. O sigui, un fa la pregunta i l'altre, bé, 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 però molt seguit, no? És molt curiós. Així poden estar com a 10 minuts, vull dir que no es preocupen pel temps que passa, no? I bueno, després també hi ha un altre costum, que és el Iemen, que és Porten com una espècie de punyal que es diu la jambia, el porten a la cintura, que és un signe pels homes de masculinitat, i quan es saluden, volen mostrar precisament aquesta faceta, ells posen la mà damunt d'aquest instrument. Sí, sí. I bueno, crec que... Ah, una altra qüestió que s'ha de tenir molt en compte és, si anem a l'Índia, no posar mai la mà damunt del cap dels nens. Ho consideren un mal auguri.
Ah, sí?
Sí, 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 sí. O sigui, quan, allò que a vegades fa gràcia, hola, que maco que ho fem aquí, no?, posar la mà al cap, doncs allí no ho hem de fer, perquè s'ho prenen malament.
Molt bé. Hi ha d'haver moltes coses, no?
Sí, sí, jo, ens en estem deixant moltíssimes, no?, perquè, a veure, necessitaríem potser hores d'investigació per poder, doncs, aconseguir més material en aquest aspecte.
Veus, si et faig així, és de que l'entrevista s'ha acabat. Movent els dos braços així, sí, quasi cruzant-se. Santi Rogués, com sempre, moltes gràcies. Hem après molt escoltant-te.
Aquesta és Nina Simone. Nina Simone amb una cançó titulada I Ain't Got No, I Ain't Got Life. Un temps a les maquinàries dedicat a Chet Baker. Els músics de jazz que només els hi fa falta el nom de pila per ser reconeguts, com de la família, sempre tenen algun tret especial. Chet Baker sempre serà Chet, simplement. Posar-li cognoms sembla una traïció burocràtica que estripa una segona pell sensible recollida a tota la seva obra. Aquestes quatre lletres, ben pronunciades, ressonen com una declaració de mort i descriuen, sense més detalls, el seu peculiar concepte com a trompetista i cantant, directe, discret, relaxat i romàntic. Chet pertanyia a aquesta classe de persones que mereixen viatjar pel món al seu capritx i sense papers. Un policia de frontera, obligant-lo a identificar-se, pintaria una escena terriblement trista. I fall in love too easily. I fall in love too fast. Chet Baker era únic i universal. Si bé es diu que les seves referències des del començament van ser Biggs, Biederberg i Miles Davis. Però mentre Miles tocava com un solitari, Chet confiava en la seva timbrança expressiva. Quan l'aconseguia, el seu rostre es tornava tan eloquent que l'esplèndid fotògraf nord-americà William Clapton
no li va ser difícil reunir material per a publicar un llibre titulat Young Chet, dedicat als seus anys de joventut. Però la fascinació per la figura de Chet és internacional. Prova d'això és que el dissenyador alemà Ingo Wolf va editar dos llibres amb fotografies del trompetista tocant en viu. No té res d'estrany que els artistes plàstics escolliren a Chet com a model. Els seus gestos expressaven la indolència calculada i la fredor juvenil, com la de James Dean, expressió que a les dones els resultava atractiu, punt de sobreconfirmat si observem el seu ample currículum amorós. Era creença comuna que Chesney Henry Baker, nascut a Yale, Estats Units, l'any 1929, era un ser fràgil, un perdedor colpejat per les drogues. Però el cert és que sota la cuirassa de vidre podíem trobar un Chet de pedra. Chet era els Cadillacs, els Pitniks i tot el trist, dolent i divertit de l'Amèrica dels anys 50. Tocava la trompeta com la seda, com si sabés que la persuasió era l'única manera d'arrencar-li tota la veritat. Va començar a tocar la trompeta de petit. El seu pare li va ensenyar la música del trombonista Jack Tegarden, mentre la seva mare l'inscrivia com a cantant a concursos per aficionats. Massa pressió per un inconformista nat. Chet va començar a comportar-se com el fugitiu que escapa sempre cap endavant i s'incorporar a l'exèrcit als 16 anys. Aviat va trencar amb les armes i en el terreny musical aviat també va impressionar Charlie Parker, Byrd, quan aquest preparava una gira per Califòrnia. Charlie Parker, inventor del bebop i artista visionari, va tornar a Nova York, advertint els trompetistes més brillants i orgullosos que s'anessin preparant per a competir amb un xaval. Per aquesta època, Chet Baker també jugava al contrapunt barroc i a la polifonia de Nova Orleans, junt al saxofonista Gary Mulligan, una altra personalitat amb un conflicte permanent en un quartet de gran rellevància històrica. My funny Valentine, sweet comic Valentine. Ningú sap on Chet Baker amagava el seu toc de la sort en la música. Trompetistes clàssics com Roy Eldridge li reprotxaven certa absència de contrastes. Chet ignorava aquestes crítiques perquè sabia que els seus allavis estaven fets més per confortar amb la insistència tènua de les brases que per cremar en flamarades. El pianista Michael Grailier, que el va acompanyar a la seva última època, ho va explicar millor que ningú. Chet tenia el sentit del silenci, que és la matèria prima de la música. S'aprovava el micròfon, deixava passar 4-8 compassos i des del mateix moment que atacava la nota, aquesta assolia tota la seva amplitud i es apercebia en l'ambient una relaxació absoluta. Aconseguia una escolta profunda del públic perquè donava tota la seva significació musical al silenci abans de començar un solo. Deia que quan més sorollosa era l'audiència, més necessari era reduir el volum sonor. I've never been... A l'escoltar la música de Chet Baker, no és fàcil entendre com aquesta música de profunditat podia sortir d'un cos atacat per les drogues, les estades a l'hospital, la cos policial i de les seves estades també a la presó. Diverses vegades va intentar lluitar contra la seva addicció. Va ser perseguit al seu país i també va ser detingut a Itàlia i Alemanya. Europa, lloc de salvació de tants jazzistes en dificultats, tampoc va contribuir de forma favorable aleshores a la seva vida. De tornada al seu país, va haver de substituir tocant i cantant en bandes de mariachis. Per empitjorar les coses, uns matons li van donar una brutal palissa i li van trencar els dents. Incapacitat per tocar la trompeta, Chet va treballar en una gasolinera fins que el productor Dick Buck li va pagar una dentadura nova. Van venir 3 anys de pràctica dura fins a recuperar el domini tècnic i les sensacions perdudes. També Dizzy Gillespie el va ajudar proporcionant-li un seguit de contractes. Chet Baker va retornar i el món del jazz ho va celebrar, sobretot a Europa, on els propietaris de petits segells discogràfics li van proposar gravar discos. El resultat va ser una explosió discogràfica, LPs per dotzenes que descobriren totes les seves facetes, meravelles com Life at Nick's, Blues for the Region o Chet's Choice. Long ago my heart and mind. L'any 1988, any de la seva mort, es va presentar la pel·lícula Let's Get Lost, una poètica retrospectiva que el presentava en el seu ambient tocant balades, a la penombra de l'estudi d'enregistrament, i assegurint
la nit al seient posterior d'un descapotable amb un parell de noies. La pel·lícula va ser nominada a un Òscar, però fora del cinema, la vida de Chet Baker seguia carregada de situacions difícils. El destí li reservava un final insòlit. Chet Baker va caure des d'un segon pis d'un hotel a Amsterdam. Tenia 58 anys. Uns diuen que va ser un accident, altres un suïcidi, i altres que el van empènyer. Ja se sap, en qüestions de jazz, la gent prefereix les històries morboses.
Les maquinàries, a Ràdio Falset.
I'm walking out for love. I'm walking Bayville down like a cool breeze. I'm gonna be let again, or drive away from me, please. I'm running all in vain, try guys this fucking tree. Damn, don't fool me no more. I throw my watch to the floor, we're so lazy. Damn, don't do it again. Now I'm a stressed and strained with a hanger and pain in a subway train. Now it's half past two, long gone to run the blue. Now it's half past three, so I made a fool out of me. Now it's half past four, no use in waiting no more. Oh baby, can't you see, it's the time to try to think. It's now when the clock says ten. This girl wouldn't wait for the out of time. I'm walking out for love. I'm walking bed real down like a cool breeze.
I'm gonna be led again. Drive away from me, please. I'm running all in vain. Track out this fucking train. Now it's half past two, London, the rendezvous. Now it's half past three, time made a fool out of me. Now it's half past four, no use in waiting no more. Oh baby, can't you see it's the time you trash a thing? It's now when the clock says ten. This girl wouldn't wait for the out of time. Out of time, man.
Aquesta és la musiqueta Mano Negra, per cert. A Mano Negra es trobava Manu Chao, personatge, música que ha tingut problemes amb el govern mexicà, amb els seus compromisos en causes d'aquest país, de Mèxic. En la seva recent estada a Mèxic, Manu Chao va criticar la càrrega policial del 2006 al municipi de San Salvador Tatenco, en un concert. El govern, doncs, el govern mexicà vol deportar el músic i cantant per haver-se posat en temes polítics del país. Queden pocs minuts, en resten de pocs minuts per acabar el programa d'avui i podríem acabar, doncs, amb una altra cançó de Mano Negra. Now listen to the beat, a beat of the song, song, a buzzing in my head, head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of the song, a buzzing in my head like a bomb doll. Subjected to the broken lock won't be flawed. But don't about the soul while having cloud. I sing my song and I'm a rocker. I'm burning up with a put-ass fever. Beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Listen to the beat, 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 beat of a song, song. You're buzzing in my head. Tweets and trusted to the boogie light. Tweets and trusted to the boogie light. Tweets and trusted to the boogie light. King Kong. A beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, a beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. We're standing alive, oh, with a King Kong fight, through the King Kong drive on the cabinet bucket. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat, beat, beat of a song, song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, you're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Do the boogie like one big flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker. Burning up with a put-ass fever. To the beat, a beat of a song song, buzzing in my head, head like a bomb dong. Listen to the beat, beat of a song song, buzzing in my head like a bomb dong. Beat, a beat of a song song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, beat of a song song, buzzing in my head, head like a bomb dong. Now we're standing alive with a King Kong fire. King Kong drive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong fire. King Kong drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a brain like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat.
L'anterior era una versió de la cançó Out of a Tame Mind de Mano Negra, aquesta que acabem d'escoltar, es titula King Kong 5. Amb Mano Negra tanquem el programa d'avui. Que tingueu unes bones vacances, si les disfruteu, si teniu l'oportunitat de tenir vacances en els propers dies de Setmana Santa. Gràcies per estar amb nosaltres. Fins sempre.